Comencem el ritme santcugatenc fent un repàs a l'òpera local amb A Pròpera, amb el tenor Marc Sala. Hola Marc, què tal?
Hola, Jessica.
Avui a la secció que fem per videoconferència estàs molt ben acompanyat. Dues sopranos santcugatenques molt joves, però que han fet moltíssimes coses a la seva trajectòria. De fet, avui parlem amb elles. Una d'elles és la Sara Banyeres i l'altra és l'Anna Campmany. Hola, noies, què tal? Com esteu?
Hola, molt bé.
Hola.
Marc, avui parlem també, aprofitem la vinentesa amb tota aquesta actualitat sobre l'òpera local, aprofitem la vinentesa per parlar també de la Traviata, que està d'actualitat, que no sabem si estarà al Liceu, no podem dir els dies, però sí que podem parlar de l'òpera de la Traviata.
Sí, ja saps, la Traviata és l'òpera més representada al món. És el rànquing number one, i des de fa ja molts anys, tot i que la seva estrena va ser un rotund fracàs en el seu moment, ara, en canvi, és l'òpera més representada i aleshores, com ja saps, a Pròpera cada mes parlem i descobrim alguna de les òperes que s'estan representant a prop de casa nostra. Mm-hmm. Vam triar Traviata precisament perquè s'hauria d'estar fent al Liceu.
Hem començat amb una cançó que ens has passat tu, d'un cor de convidats acomiadant-se de la festa. Però sí. Si em permets, jo prefereixo escoltar una soprano santcugatenca interpretant un tema de la Traviata. Escoltem a la Sara Banyeres. A més, és una gravació en directe. Sara, què ens pots dir d'aquesta peça?
Bé, és una peça bastant complexa a nivell tant del caràcter del que li està passant a Violeta com musicalment. I a mi m'agrada perquè es pot percebre una mica la personalitat de Violeta, que s'acaba d'enamorar d'Alfredo i encara no sap ben bé si realment m'està passant, és realment això, l'amor, i com ella no se sent digna de poder tenir aquest amor, de ser possible. És possible que jo, una prostituta, me pugui estar enamorant i finalment diu, són bogeries, jo el que he de fer és viure la vida i jo estaré sempre libera i una mica és això. I és molt maca d'interpretar i també és un repte com a soprano, fer una bona interpretació, perquè és una de les peces que han interpretat les grans divas de la història, així que sempre és bastant compromesa.
Et sents una mica Julia Roberts, no? És una mica aquesta història, oi?
Sí.
De Pretty Woman. De fet, em sembla que la pel·lícula s'escolta al final una peça, no?, d'una part de la Traviata, Marc.
Sí, de fet, el Pretty Woman, que és la pel·lícula que més posen a televisió, segons tinc entès, també el rànquing.
A més, Pretty Woman, sempre que la posen, fa rècords d'audiència. Per tant, és una d'aquelles d'assegura com la Traviata, al final.
Igual que la Traviata, que l'èxit comercial, doncs també ho explicarem, no?, les nostres conferències, una mica què ha aconseguit Verdi, què ha fet Verdi per aconseguir fer un èxit tan gran artística i comercialment. I, a més, amb la dualitat entre modernitat i tradició, com sap jugar amb tot això, i que és etern. Vull dir, de fet, aquesta Pretty Woman és això, la redenció d'un personatge fascinant, que és una outsider, no?, una persona marginada per la societat, perquè és gairebé una prostituta, però de luxe, que a més està marcada per una enfermedad que no es pot ni anomenar, que és la tuberculosi en aquell moment, que és com si tingués el SIDA avui en dia, no?, que té aquest estigma social, i que el preu de la seva independència econòmica i llibertat, diguéssim, el paga molt car i se li negarà la possibilitat inclús de viure un amor sincer i per tema de doble moral burgesa, no? i aquesta víctima de la societat, doncs, bueno, és eterna i és empàtica i ens fa plorar, emocionar i viure.
Doncs aquesta peça que deia la Sara és una de les peces que vas interpretar per l'últim premi que has aconseguit a Compostela.
Sí, va ser durant el pont de la Puríssima. I res, vaig poder tenir la sort d'anar a Santiago de Compostela i finalment va anar tot bé. I sí, em vaig endur un premi, així que estic molt contenta.
Em comentaves que aquesta va ser una de les peces que vas interpretar.
Sí, la vaig interpretar a la semifinal.
En què consisteix?
Jo es compro cap a casa, si et sembla, perquè la Sara és membre fundadora de Pròpera i el dia del concert inaugural també va cantar aquesta ària i amb molt d'èxit, evidentment. I va ser un concert molt emocionant. Que, a més, també hi havia l'Anna, perquè era un concert amb tot de... íntegrament cantants d'aquí, talent local Sant Cugatenc.
Sí, Anna, fa relativament poc aquest estiu us heu trobat de nou a l'escenari, allà en un emplaçament, en un lloc preciós com el claustre del monestir. El que dèiem, el volia preguntar, Sara, en què consisteix aquest premi? O et donen un títol i ja està? O consisteix en alguna cosa, alguna actuació?
M'han donat el Premi Extraordinari, que consisteix en anar el proper mes de juliol a Itàlia, a Verona, i estic becada per anar a fer un curs de joves talents cantants del món de la lírica. I m'han d'informar una mica més perquè m'han donat poca informació encara, però realment té bones perspectives i espero que, bueno, pugui suposar algun pas en aquest difícil món del cant.
Difícil món, però déu-n'hi-do, Marc, tant l'Anna com la Sara. Sara, quina edat tens tu?
Jo tinc 29.
I l'Anna?
Jo en tinc 27.
Amb la seva curta trajectòria, però déu-n'hi-do el que estan fent aquestes noies. Curta, però molt intensa. Ara em feia la cara la Sara de curta, no, molt intensa.
Bueno, és que res, que ja no som tan joves, no? Els anys van passant.
Sí, no em digueu això.
Que sí que comencem de joves, però ja, bueno.
Però el Marc també és molt jove, eh?
Tots som molt joves, però sí, elles especialment, sí. I sobretot molt com la lírica, que les carreres comencen a despuntar a partir dels 30 i la plenitud sol ser cap als 40.
I això per què passa? Per què és a partir dels 30?
Perquè necessites una base tècnica important, una maduresa física, diguéssim, la veu. No, clar, tu no pots començar a tocar el piano com Mozart als 3 anys. La veu encara no està formada fins als... passarà el canvi de la veu i tot això. O sigui que res, els cantants comencen tard, comencen cap als 20 anys. I aleshores, que això aquí comença d'hora. Però aleshores, clar, diguéssim que entre els 30 i els 40 és quan tens el moment aquest que tens encara la plenitud física de la joventut vocal, de l'instrument, però alhora ja estàs adquirint unes competències i un desenvolupament artístic que et permet, doncs, donar el màxim del que pots donar. O sigui que tant l'Anna com la Sara estan apuntant maneres molt fort, però encara tenen molt a dir i tenen un gran futur per davant.
Anna, gràcies. Perquè en el teu cas, per exemple, des de quin moment, quina edat vas començar a treballar la veu? Des de quina edat vas començar a estudiar música i a quina edat vas començar a treballar la veu? Ja portes molts anys.
A veure, jo vaig començar, diguem, vaig començar a estudiar música. A veure, jo vaig començar amb el cor infantil Sant Cugat, als 9 anys o 10, i d'allà vaig fer un càsting per al Liceu, perquè volia nens per una òpera, per una òpera de Ravel que es diu La Fona de Sortilège, i jo allà me'n vaig adonar que volia ser cantant. No vaig començar a fer classes de cant, però fins als 16 anys. Vaig entrar al Conservatori del Liceu i, bueno, fins ara.
I un no parar fins avui. En el teu cas, Sara, en el teu cas, a més, a casa sou dos estudiant l'instrument, estudiant veu des de molt petites, també.
Sí. En el meu cas, vam començar les dos de nenes a través del Metal Suzuki, que ens van apuntar tant a la meva germana Maria com a mi. I res, vam començar amb el cant i jo amb el piano i la Maria amb el violí i hem anat fent fins que ens hem fet grans. I ja des de ben petites vam veure que ens agradava molt aquest món i que ens agradaria dedicar-nos.
Anna, en el teu cas, tu també has tingut un premi, o el tindràs sobretot el dia 26, el dia de Sant Esteve. Avisem, dia 26, a partir de les 7 de la tarda, a TV3, l'Anna presentarà una de les seves composicions, perquè l'Anna també és compositora. Ara ens parlaràs de la teva faceta, però explica'ns aquesta participació en el concert del Palau de la Música del dia de Sant Esteve.
Doncs mira, jo estic molt contenta, per això és un somni fet realitat, realment és una de les coses que m'ha donat més il·lusió aquest 2020. Vull dir, vaig rebre aquest encàrrec durant el confinament i va ser el que em va fer saltar del llit cada dia amb ganes de composar. M'emocionava més l'imaginar els meus companys cantant-ho, perquè a més és que jo formo part del cor de Cambra del Palau, que és per al que ho he composat per al 30è aniversari del cor de Cambra del Palau, que just aquest mes fa el 30è aniversari. I bueno, em sento molt afortunada de poder agrair aquests anys cantant al cor, que superfeliços, doncs fent un regal, no? I bueno, i a més, té la curiositat de que n'he fet la lletra, també, que no sempre ho faig, això. I és una lletra que l'he fet molt a mida per l'ocasió. De fet, es diu Naixement al Palau i està dedicada al naixement del cor de cambra fa 30 anys.
Sí, no sé si ens pots explicar alguna cosa de la composició. No la podrem sentir, evidentment, perquè l'estrena es fa el dia 26. Però no sé si ens pots avançar alguna cosa del que has preparat.
No em vull dir molts detalls perquè vull convidar tothom a sentir-la, però sí que puc dir, per exemple, que darrere de cada frase hi ha mil històries. Per exemple, una d'elles és la mateixa pandèmia, que ha portat moltes dificultats, no, a la cultura durant el confinament, durant tot aquest temps. És que no cal anar massa lluny. De fet, això, o sigui, aquesta composició és un enregistrament que s'ha fet, vull dir, serà meitat en directe, meitat enregistraments. Aquesta composició és enregistrament. I el dia de l'enregistrament ho vam fer amb mascaretes, amb distàncies, que dificulten moltíssim sentir-se, que és superessencial en un cor, amb poquíssim temps d'assaig, també, però la cultura, l'art, la música passa per sobre tot això i perquè és més gran, no? I també, o sigui, la composició mateixa és una mica aquest missatge amagat.
No sé, Marc i Sara, què opineu? És tot un privilegi i un honor que, a més, també una compositora santcugatenca doncs formi part d'aquest concert.
És una passada, sí, enhorabona, no, Anna. Gràcies. Mare meva, quina il·lusió. Deus estar amb els pes de punta.
No, no, bona, Anna, perquè a més s'ajunta, en el cas de l'Anna, una cosa que anem coixos, els cantants som intèrprets, no? Els músics no creem en un tant per cent, però no en el 100% de la... Vull dir, la composició, el que estem fent és una vida i ens devem a la composició d'un compositor. I, en canvi, el fet que ella hagi transcendit aquesta barrera, que no és gens habitual, i pugui composar la seva pròpia música, és tota una fita.
Doncs no podem escoltar... Com deia, no podem escoltar de moment aquesta peça del Palau de la Música, però sí que podem escoltar i tastar una miqueta de les composicions de l'Anna amb aquest tema, i ara ens parlarà ella mateixa d'ell. Anna, Balulalou, quan la vas compondre, per què, a més la interpretes tu?
Mira, aquesta, de fet, és de les primeres que vaig compondre. No sé quina tenia, és de quan estava començant la carrera, de fet. I va ser just perquè fèiem un grup de cambra que érem cantant, violinista i pianista. No és massa habitual i a vegades ens faltava repertori. I vaig dir, bueno, doncs jo composo jo alguna cosa.
Molt bé, molt bé. El que deies, Marc, dels recursos, no em faltaria una peça de tal... Ja la faig jo, cap problema.
Bueno, ha sonat una mica així, però bueno, no, va servir com a aprenentatge. És que és interessant perquè pots veure-ho des dels dos punts de vista. Com a compositor entens més l'intèrpret de les limitacions que hi pot haver de... I com a cantant també doncs, intentes entendre més el compositor.
És veritat que me n'adono que aquí a Sant Cugat teníem, a més, uns perfils molt polifacètics, perquè l'Anna fa de tot, que canta, que compon... Moltes altres coses que jo, que la conec com a amiga, que té, sí que té molt de talent, que no és dibuixant o altres coses, La Sara igual, vull dir-te, ha amat la música des de petit amb la seva família i jo que estem cantant, però també, doncs mira, divulgant òpera i fent la tasca que portem amb la pròpera. Sí, sí, compartim aquesta
faceta polifacètica.
Polifacètica.
De fet,
el servei de l'art.
De fet, l'Anna aquesta setmana s'acaba d'estrenar una òpera film que es diu Helena, on interpretes diferents personatges. Aquesta peça encara es pot veure, no? Crec que per internet. Com funciona?
Sí, està a la web del festival Tête à Tête de Londres. És una òpera molt curta d'Angela Luque. I bueno, sí, jo crec que fuig d'etiquetes. És com ha sigut l'oportunitat de fer moltes coses noves, per exemple, actuar davant de càmera, com cine, no? El meu apropament al cine, que no ho havia fet mai, de cantar un cant més modern també en ocasions, és una òpera contemporània. I bueno, sí, estarà fins al 25 de desembre disponible.
Doncs ja sabem que la tenim. No sé si tens alguna cosa que després del 26, alguna sorpresa més que tinguis preparada de cara al 2021, Anna.
Doncs la veritat és que he tingut moltes cancel·lacions. I, o sigui, projectes posposats. Tenia, per exemple, l'òpera Hellkörig a Alemanya, tenia projectes amb el Cor Jove Mundial, a Texas, que em feia molta il·lusió, o també coses com a compositora, també a l'estranger, s'ha cancel·lat tot. Tinc, però, alguns encàrrecs que ja aniran sortint a la llum de composicions. I ara, sobretot, es fan, no sé si a ells els hi passa també, molts enregistraments, oi? És com que la cultura s'ha adaptat una mica i ha anat cap a fer molts enregistraments. I, sobretot, ara, de cara al gener, tinc enregistraments que també ja anirà sortint. Alguns com a solista, alguns com a cor. I, bueno, el pròxim concert que sí que tinc també és el 3 de gener, el Magnificat de Bach amb el cor de cambra del Palau, celebrant una mica així el 30 aniversari, també.
I tu, Sara, tens alguna sorpresa de cara al 2021? Tens algun projecte reservat?
Sí, tinc...
Quina determinació!
Tinc alguns projectes que no sé si es podran dur a terme, però bueno, que estan allà, estan sobre la taula. Si tot va bé, farem una petita opereta en català, que és Die Fledermaus, que fa una adaptació, s'està fent, i debutaré el rol de Rosalinde, que em fa molta il·lusió. Això es farà per aquí a Catalunya. I també tinc com a projecte La Dina de l'Elisir d'Amore a Gènova, amb un òpera estudio, que també és un projecte important que em fa il·lusió. I després, això ja seria cap al març, això és un projecte que si es podrà recuperar, perquè havia de debutar l'any passat al Teatre Sarrià, l'òpera de les quatre notes, que és una òpera d'un compositor, Thompson, que és exclusivament amb quatre notes, el la, si, re i mi. I en això es forma una òpera. I bé, doncs, és molt curiosa, perquè realment sona bé. Es fan tantes combinacions i al final dius, ai, mira, això són les mateixes notes. I si tot va bé, em faré aquesta producció amb el Paco Mir, que el dirigeix, al Teatre de Sarrià, al març.
Molt bé. I el juliol tens a Verona un curs, no?
Sí, i tant. Sí, sí. Bueno, hi ha altres petites cosetes, però això és, de moment, les coses més.
Molt bé. I ja que estem preguntant per projectes del 2021, Marc, com aquesta és l'última secció que fem de pròpera del 2020, per la teva part, la part de tenor, què estàs preparant? Estàs preparant al Liceu la flauta màgica, no? Més encugatencs, amb la Patricia de Nou, per exemple, o l'Elias, també, no?
De fet, aquest desembre m'està sortint molt mozartià, perquè ja estem fent la flauta màgica, l'òpera, amb els amics de l'Òpera de Sabadell, que precisament l'altre dia Cugat Media la veu retransmetre en directe, per streaming, aquí, a la funció que vam fer tot just dimarts passat al Teatre Auditori de Sant Cugat. I seguirem la gira, que ara tenim tres funcions més per Catalunya. I a part d'això, hi ha una altra producció, una altra, que és la petita flauta màgica, també inspirada en aquesta obra, però és la versió familiar que es fa al Liceu, a la Sala Gran, aquesta temporada de Nadal, que ja fa anys que es fa, i com tu bé dius, hi ha també sí, una presència de Sant Cugat en Canutà, entre l'Elias Benito i Arranf i la Patricia Genó a la flauta i jo. I després, doncs, bé, si Déu vol, a veure, com deia la Sara, creuant els dits, jo em considero molt afortunat que he perdut molta feina, s'ha cancel·lat molta cosa, però quan han obert els teatres he tingut la sort de poder estar cantant. I ara m'espera, doncs bé, al febrer una òpera de Donizetti que em fa molta il·lusió, que és el Don Pasquale de Donizetti, a Irún, al País Basc. Després també he de tornar a Mozart, amb el Requiem de Mozart, al Palau de la Música, tot altres coses que esperem que es puguin fer. Creuem els dits.
Doncs, a part, també són aquestes conferències que feu, que faràs sobre la Traviata amb la Pròpera per apropar una miqueta aquesta òpera. I, si us sembla, ens acomiadem amb una peça de Violeta que tu havies proposat, Marc.
Precisament, mira, avui dimarts hi ha una conferència presencial a l'Ateneu, però ja està plena. Sí. Però que si, per tots aquells que no pugueu venir, que sapigueu que aquest dijous, dia 17, a les 8 del vespre la farem online. I això ja hi ha límit aquí d'aforament. Aquí tothom que vulgui és benvingut. I l'única cosa que cal és entrar a entrapolis.com i aconseguir una entrada que fa poquet, 6 euros. I en canvi parlarem d'aquesta Traviata que ara volia sentir, no? Ara posarem alguna cosa,
sí. Posaràs aquesta, quan Violeta ha estat insultada i ella doncs respon amb amor d'aquesta manera. No?
És que de la Traviata el més famós que tothom coneix és Livia, Olivia, Monelieti, Carici, no? El famós brindis que tots hem cantat fins a la nàusea, perquè tothom te'l demana. Doncs bé, tothom coneix això i la canta a la dutxa, però per mi la Traviata, a veure, és tota magnífica, però el moment que més m'agrada és aquest, al final del segon acte, que hi ha un concertant, és que canten tots. Es van afegint les veus dels diferents solistes, el cor, tota l'orquestra, i tothom està a l'escenari cantant una música magnífica i plena d'emoció perquè, precisament, Violeta, en una festa, ha estat insultada per la persona que més estima, li ha tirat els diners a la cara, diguéssim que li ha dit puta a la cara davant de tots els seus amics, i diguéssim que immediatament s'arrepenteix. I això, si ho recordeu, també passa amb Moulin Rouge, la famosa Moulin Rouge del Ewan McGregor, que fa exactament el mateix, perquè, bueno, precisament està inspirat també. I ella respon amb aquest Alfredo, Alfredo, di questo cuore, non sai comprendere tutto l'amore. D'aquest cor tu no has sabut comprendre tot l'amor que hi ha dins. I amb aquesta frase preciosa, preciosa que sentirem.
Doncs ens quedem amb aquesta peça. Sara Banyeres, Anna Campmany, Marc Salà, molt bon any. Ens tornem a trobar el 2021 amb molts projectes i que vagi molt bé. Moltes gràcies i fins la propera.
Merci.
Moltes gràcies.
Moltes felicitats també, Marc i Sara. M'ha fet molta il·lusió compartir això amb vosaltres. Gràcies.